quan la població amb els salaris de nostres, doncs no veig que aquests lloguers no els pot pagar, no? Llavors, com que això s'ha reconvertit cap a lloguer de temporada, doncs aquí hi ha una assignatura pendent molt important.
De tapar aquest forat, diguem-ne.
Sí.
Doncs sempre és un plaer parlar amb la Carme Trilla, i més d'un tema que, com dèiem, segons totes les enquestes, encapçala les preocupacions de tots plegats, com és l'habitatge. Senyora Trilla, moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia.
Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
Adéu-siau. Hem arribat a les 10 del matí. Joan Bota, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Les notícies.
Doncs com heu anat explicant al llarg d'aquest matí de Catalunya Ràdio, amb 5 mesos de retard, el govern espanyol començarà avui a traslladar des de les Canàries cap a la península els menors estrangers que han demanat asil. Es comença amb una desena de joves del Mile que s'han de traslladar i s'acolliran en centres de tot l'estat, excepte la comunitat de Madrid, que s'hi nega. Anem a Madrid. Paula Bruixats, bon dia.
Bon dia. Havien de ser 8, però finalment seran 10 els joves que sortiran avui de les Canàries cap a centres de tot l'estat. El govern espanyol no detalla quines ciutats es traslladen per protegir-los, però el que està clar és que cap anirà a Madrid, perquè Pozuelo del PP ha tancat el centre de l'estat dels més grans que hi ha per quedar fora d'aquest repartiment. Fernando Clavijo, president de les Canàries, en declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya.
Me parece indecente, entre otras cosas, porque cuando los ucranianos estuvieron allí no había un problema de licencia. ¿Qué pasa? Que el color de la piel de esos niños y esas niñas no es el que les gustaría. Es una utilización política del sufrimiento de niños y de niñas.
El trasllat d'aquests 1.000 menors sol·licitants d'asil serà gradual i es fa per ordre del Tribunal Suprem. A principis de setembre començarà el segon trasllat de 4.000 menors més i totes les comunitats estaran obligades per llei a acollir-ne una part. Paula Brujat, Catalunya Ràdio, Madrid.
Més notícies, Mireia Sala.
Nova arribada d'una embarcació procedent del nord d'Àfrica a les Balears. Hi anaven 12 persones, segons informa avui la Guàrdia Civil. La barca ha estat localitzada a la platja d'Escarbó, al sud de Mallorca. En el que portem d'any a les illes hi han arribat prop de 3.600 migrants, una xifra superior al mateix període de l'any passat, malgrat que en les últimes setmanes ha baixat el flux en aquesta ruta. La majoria de les persones que arriben a les Balears per mar ho fan des d'Algèria. Segons l'ONG Caminando Fronteras, més de 300 migrants han mort ofegats en l'intent d'entrar a Europa per aquesta via.
Un incendi ha cremat aquesta matinada diverses caravanes al càmping Vendrell Platja, situat entre Coma-ruga i Calafell, al Baix Penedès. Les flames, que podrien haver començat per un curt circuit en una caravana, han obligat a evacuar completament el recinte, on hi havia més de 1.500 persones. Unitat mòbil al Vendrell, Xavier Espel i Ricard Boigues, bon dia.
Hola, bon dia. Acabem de visitar l'àrea afectada. Són 18 parcel·les ubicades a l'est del càmping. Només hi han quedat les estructures metàl·liques. Els bombers ja estan recollint. L'alcalde del Vendrell, Kenet Martínez, ens ha explicat que tot apuntava que ha estat un curt circuit, i un dels directius del càmping, Ramon Oriols, ha explicat a Catalunya Ràdio que la gent s'ha autoevacuat.
S'ha fet una evacuació immediata al càmping, quasi diria que s'ha autoevacuat, i hem cridat de seguida els serveis d'emergència. Han vingut els bombers molt ràpidament i han treballat amb l'extinció del foc. Tenim, afortunadament, absolutament cap afectació personal, i 16 parcel·les s'han cremat.
Ricard Boigues i Xavier Espel, Unitat Mòbil de Catalunya Ràdio, el Vendrell.
Els bombers mantindran aquest matí 10 dotacions per acabar d'extingir el foc que crema des d'ahir a la tarda material acumulat a l'exterior d'una empresa de reciclatge al polígon del Camí dels Frares de Lleida. Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
Bon dia. El foc està estabilitzat des d'ahir al vespre, però es preveu que les tasques dels bombers s'allarguin encara durant tot el dia d'avui. Han cremat sobretot bales de paper i cartró apilades al recinte exterior de l'empresa, on també s'hi acumula ferralla i altres tipus de deixalles reciclables. Les flames no han afectat l'estructura de les naus. Ara la feina principal és remoure la pila de material cremat i refredar-lo per anar-lo retirant amb l'ajuda de la maquinària pesada de l'empresa. El foc va començar ahir cap a 4:45 de la tarda. L'espai afectat està molt a prop de l'N2 240 i va cremar la vegetació dels marges de la carretera, que va estar tallada durant unes hores. També va generar una intensa fumera negra que es veia des de tota la ciutat de Lleida. Estela Bussoms, Catalunya Ràdio, Lleida.
El govern espanyol ha impugnat l'acord del Partit Popular i Vox que prohibeix al municipi murcià de Jumella celebrar actes religiosos en equipaments esportius públics amb l'objectiu de vetar pregàries musulmanes. L'executiu de Pedro Sánchez ha presentat un requeriment a l'Ajuntament de Jumella perquè anul·li l'acord, ja que considera que atempta contra la llibertat religiosa. La decisió que van adoptar PP i Vox a proposta del partit d'extrema dreta suposa impedir a la pràctica les dues grans festes musulmanes, la del Xai i la del final del Ramadà. El govern espanyol recorda que la normativa permet la utilització dels poliesportius per activitats socioculturals i assegura que la prohibició vulnera drets i llibertats fonamentals. esports, Sergi Andreu.
El Barça es va endur ahir el trofeu Joan Gamper després de golejar el Como italià de Cesc Fàbregas per 5-0, amb dos gols de Lamine, dos de Fermín i un altre de Rafinha. Abans del partit, el capità Ter Stegen, rebut majoritàriament amb aplaudiments i algun tímid xiulet, va fer un discurs conciliador que dona per tancada la polèmica amb el club. El president blaugrana, Joan Laporta, també va lluar a TV3 l'actitud del porter alemany i va celebrar que, gràcies a la decisió de Ter Stegen, podran inscriure Joan García abans de començar la Lliga. El pilot català Àlex Palou s'ha proclamat campió de la IndyCar nord-americana per quarta vegada. Ho ha fet dues curses abans que s'acabi la temporada i després d'acabar tercer al Gran Premi de Portland. Palou suma als 28 anys aquest quart títol després d'haver-lo guanyat també el 2021, 23 i 24. En futbol encara, el Girona incorporarà el defensa belga Axel Witsel les dues properes temporades. El jugador de 36 anys arribarà lliure un cop acabat el seu contracte amb l'Atlètic de Madrid. En partits amistosos de preparació de la Lliga Femenina, disputats ahir, Espanyol 2, Villarreal 0 i Llevant 1, Badalona Woman 2. I acabem parlant d'hoquei herba a l'europeu. La selecció espanyola femenina juga aquest migdia 2:15 davant d'Escòcia, el segon partit de la fase de grups. En el primer, el combinat espanyol va empatar 2 contra Bèlgica.
Fins aquí les notícies.
Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
Vinga, recta final de la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio amb la Carolina Telechea, la Lourdes Ciuró, el Toni Bolaño i el Pablo Castaño, després d'aquesta conversa amb la Carme Trilla sobre habitatge, un dels temes claus. Bolaño.
A veure, sempre és un plaer escoltar la Carme Trilla, eh? O sigui, jo la conec des de fa uns quants anys i jo crec que és de les persones que més en sap d'habitatge i a més és sensata, eh? Que, o sigui, saber d'un tema no implica després tenir sentit comú. Però fixa't que l'estava sentint i m'estaven recordant, ja que el Pablo cita el Borrell, jo no ho faré, eh? Jo citaré a l'Ivan Redondo, home, que parla del triplete. De l'extrema dreta. Immigració, habitatge, los españoles primero y el habitatge, els nostres estan sense casa, bé estan a saber a qui li donen, i un altre que ens deixarem, l'energia. O sigui, que l'energia és molt cara, l'hem de pagar nosaltres, llum, i aquí, sí. Fixa't qui es pensa, hem de tornar a anar a lo que... Cuidado que estem en un moment, no a Espanya, O sigui, aquest triplete no és exclusiu d'Espanya, O sigui, igual que els que diuen que l'extrema dreta a Espanya ha crescut per al Pedro Sánchez, i dius, home, deu tenir molt poder el Pedro Sánchez perquè ha crescut a Brasil, ha crescut a Argentina, a Estats Units, a tota Europa... A veure, però són les peces... Perquè és un discurs fàcil. El problema de l'habitatge existeix? Sí. Com deia la Carme Trilla, es triga molt. Es triga molt, o sigui, no fas un pis d'avui per demà. No, és impossible. Aleshores, pues bueno, abona un missatge xenòfob als espanyols primer, als catalans primer, identitat nacional, cultura europea, i aquí tindrem el triplete o el traca-traca cada dia d'aquesta història i, bueno, és un tema molt, molt perillós. I per molt que es faci, sempre demanaran més.
Clar.
Jo, per posar en valor, que com diu el Toni, la Carme ja la conec també, no sé si ella se'n recordarà de fa uns quants anys que treballava en alguns temes a Madrid, en temes d'habitatge, jo vull posar en valor la feina dels ajuntaments. Hi ha molts ajuntaments que ja fa anys que estan construint habitatge social i crec que avui toca posar en valor la feina que, i els esforços que molts ajuntaments de Catalunya ja venen fent des de fa molts anys. No? Dit això, crec que també durant els últims anys hem posat el focus en el creixement econòmic lligat a la feina, a la creació de llocs de treball, però no en els sous. La Carme ho ha dit en algun moment de l'entrevista, que és molt important el tema dels sous. És a dir, si construïm molt habitatges, i està molt bé, ja sigui social, ja sigui de lloguer assequible, o rehabilitem, que això també s'ha de tenir molt en compte, eh? Tenim un parc d'habitatges buit molt gran o a mans de grans tenidors o de grans fons voltors que estan tancats, és a dir, la rehabilitació també és una altra forma important de posar més habitatge al mercat i, a més, dones feina a moltes petites empreses, a moltes pimes i a molts autònoms que es dediquen a les rehabilitacions i a petites reformes. Això també és un... crec que és un punt a tenir molt en compte. Això està molt bé si els sous no van acompanyats dels preus. Clar. Podem regular els preus del lloguer, podem fer moltes coses, però si els sous no van en comparació o en creixement al nivell de vida, hi ha molta gent que no pot viure a Barcelona perquè no pot permetre's un pis a Barcelona, ni la primera ni la segona corona. Aleshores, s'expulsa aquestes persones, i a més, afegit el problema de la mobilitat, més costos, etc. No? Jo crec que hem de també centrar el debat en els sous.
Lourdes.
Home, el tema de l'habitatge és un gran tema, i a més és una qüestió que s'ha d'abordar des de molts aspectes. Vull dir, la construcció n'és un, però la construcció, com hem dit, triga, i a més no només triga, sinó que a més és una causant del major nombre d'emissions de CO2 en el planeta. Per tant, la construcció per se és una solució, però no hauria de ser l'única, com dèiem, no? La rehabilitació n'és una altra, perquè la rehabilitació també ajuda al manteniment d'un parc d'habitatges molt envellit, això no ho hem d'oblidar, i tenim un parc d'habitatges que a nivell d'eficiència energètica la major part dels habitatges tenen una G, una F o una E, quan haurien d'estar amb Cs, amb Ds, amb As. Per tant, tot això és un repte, que és el manteniment de la rehabilitació. I un altre repte que també tenim i que no s'està fent és la seguretat jurídica de les normes. O sigui, avui en dia no hi ha una seguretat jurídica sobre com regular una relació arrendatícia, per exemple. I això el que fa és desincentivar l'oferta. Penseu que, com a dada, la legislació que el govern aragonès va portar al Parlament de Catalunya, que va ser sistemàticament rebutjada per les forces polítiques, la convalidació dels decrets que es portaven al Parlament sistemàticament no s'aprovaven, resulta que són les mateixes normes que avui s'estan aprovant en la legislació. El que abans no era bo, avui sí que és bo. I, per tant, tot fa pensar que qualsevol altre dia això també es modificarà, perquè realment no hi ha un fons de política d'habitatge. Hi ha un fons de consolidar un govern. Doncs quan es fan polítiques tan importants a cop de titular, no s'estan aconseguint els efectes desitjats, que és incrementar l'oferta. I més que la contenció de rentes, que crec que és una mesura que és necessària, el que s'ha d'aprofundir és amb la garantia del compliment de la relació contractual i que puguin accedir a llogar persones de classe baixa i mitja baixa, perquè avui en dia s'estan fent, com que falta oferta, s'estan fent autèntics càstings a l'hora de poder llogar un habitatge a una persona candidata.
Sí, sí.
Hi ha molts candidats per un sol habitatge. I el que s'estarà fent i s'estarà aconseguint amb aquesta vegada la regulació de lloguer de temporada no serà que aquest habitatge vagi al mercat lliure o al mercat de família de lloguer habitual. Estarà com a lloguer habitual, però es llogarà a persones que ho puguin pagar, que són aquestes persones expats que continuen venint. Per tant, qui es beneficiarà d'aquests habitatges a preu taxat de temporada? Per una banda, els expats, perquè podran accedir a un habitatge a Barcelona, perquè continuaran havent-hi demanda, perquè Barcelona és una ciutat molt atractiva.
Sí.
Per tant, continuaran venint gent aquí a treballar, a fer recerca, etc., a un preu molt assequible. El propietari tindrà l'avantatge de que es podrà desgravar íntegrament amb l'IRPF aquestes rendes, o sigui, més del 50% d'aquestes rendes que percebrà, i continuaran quedant exclosos d'aquests habitatges les persones que viuen i treballen a Catalunya, com diu, amb sous baixos.
Pablo.
Per tant, quan estem...
Sí, sí, ja està. És que, Lourdes, és que si no se'm menja el temps. Digues, Pablo.
Ja, però consens,
sí, sí.
Un pacte. No polítiques a cop de titular, que són ineficients.
El problema de l'habitatge és que tenim un model fracassat i crec que per pensar polítiques eficients, com proposeu, el primer és reconèixer-ho. A Catalunya, des de l'any 2000, el preu de l'habitatge ha pujat el doble que la renda familiar. Si això no és un model fracassat, que algú m'expliqui què és. Per què és un model fracassat? Evidentment, és un problema molt complex, però hi ha un element bàsic, que és que els diversos governs han promogut l'especulació immobiliària. Primer, amb l'habitatge de propietat i després amb el lloguer. Llavors, mentre l'habitatge segueixi sent percebut i concebut pels partits polítics, la majoria dels partits polítics, com un bé amb el que especular, seguirem tenint el problema d'habitatge. Justament ara mateix està sortint a la tele, estem veient una dada, que és que el només el 14% de la gent que compra una primera casa, un primer habitatge, és per viure-hi. Això què vol dir? Que el 86% la compra per especular. Això és perquè és un sector que segueix sent molt rentable. Llavors, el que s'ha de fer és aturar aquesta màquina especulativa. La bona notícia és que hi ha exemples europeus de com es fa això, i, per exemple, a Alemanya tenim una regulació de l'habitatge, del lloguer, amb contractes indefinits, preus regulats, que ha aconseguit baixar el preu de l'habitatge, i a Amsterdam tenim una regulació que el que fa és obligar a que si compres un habitatge és per viure-hi. Durant els primers 4 anys has de viure a l'habitatge que compra. És molt senzill i això el que fa és penalitzar l'especulació. Només amb aquesta mesura Amsterdam ha aconseguit baixar el preu de l'habitatge un 16% en 2 anys. O sigui que el que s'ha de fer és aturar la màquina d'especulació que és ara mateix al mercat de l'habitatge.
Un quart d'11 ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies, Carolina Teleche, a Lourdes Ciuró, Toni Bolany i Pablo Castanyo. Fa bondat.
Nosaltres sí, el Pablo ja porta la maleta, ja no penso dir on va.
Jo me'n vaig.
Vinga, adéu.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Tia, quina meravella de platja.
Però si està plena de meduses.
I el restaurant d'avui? Impressionant, eh?
Si no ens han donat taula.
Ai, no ho sé, jo ho veig tot tan ideal.
A veure, com es diu l'ideal?
Álvaro, professor de kitesurf. I crec que és el definitiu.
Com l'Alfonso, el de l'estiu passat.
A l'estiu hi ha coses que no canvien, però n'hi ha una que ens uneix a tots. Hi ha a la venda la Loteria de Nadal. I si cau aquí? Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Busquem el millor restaurant de Platja d'Aro.
No m'agrada gens, però bueno, tinc molta gana.
És congelat, oi?
El llevantó, sí.
Saps què va del fornix?
A mi m'agrada així.
Però ho comences per la punta?
Jo començo per allà en Tom Sur, i vés a casa meva.
Joc de cartes estiu, amb Marc Ribas. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
No és el mateix somiar que et trobes un brillant al terra del teu dormitori que somiar que et trobes al terra del teu dormitori molt brillant? L'ordre afecta el son. Per això, a IKEA tens una àmplia gamma de solucions assequibles d'ordre i de magatzematge perquè descansis millor. IKEA. Permet-te descansar.
Mulla't aquest estiu amb Kia i demana'ns més ofertes. Refresca't amb condicions especials. Entrega immediata i avantatges extra només aquest mes. Però afanya't, l'estiu no espera. I les unitats són limitades. Consulta en condicions a kia.com o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Viu un estiu que val per 3 a Catalunya Ràdio.
Som 3K.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa que es mira l'estiu amb calma.
Però que es manté a l'aguait per si salta la notícia.
Un programa amb els peus en remull i el cap ben endreçat.
Amb curiositat per les coses que ens envolten i per les de més enllà.
És la tarda de Catalunya Ràdio de l'estiu, de dilluns a divendres de 4 a 7.
Aquesta setmana amb Roger Carandell.
La tarda d'estiu. Tasta-la ara, que es desfarà aviat. Entrem al búnquer.
Llàstima que no tenim petroli aquí, perquè ja seríem independents.
Has foradat fondo aquí?
No.
Ah, bueno, és que ni tu ni ningú, penso,
no,
eh?
Que no hem mirat. És que, ja
és que no ho hem mirat.
És que serem tan tontos els catalans que no ho hem mirat. Ja ho veig a venir que no ho hem mirat. L'alpaca és com l'acendado de la llama. És el... és la marca blanca, no?
Ah, sí?
És un animal bastant graciós, com un peluix.
És veritat que té com una tofa. És com un adolescent d'ara.
Així, exacte. Que fa el mateix cas, més o menys.
Bueno, i parla igual, pel que sigui.
Recull el quarto!
El búnquer, amb en Peyu, Jair Domínguez i la Neu Rosset. Cada nit a les 10 a Catalunya Ràdio.
També disponible a la plataforma 3Cat.
Vale, ya está.
I una setmana més dades reposades amb el Roger Tugas. Què tal, Roger, com estàs?
Molt bé, molt bon dia.
El Roger és periodista, expert en anàlisi, comunicació i visualització de dades. Avui sobre què, aquestes dades reposades, Roger?
Avui parlarem una mica del turisme.
Home.
És un tema que, evidentment, estem en època estiuenca, però hi ha bastants elements que ens porten a parlar d'això. Ha estat un any, de fet, ja portem un temps, que està entrant en el debat públic sobre la gestió del turisme. A més, ara amb l'aeroport del Prat, doncs, també és un altre element més que el porta a estar d'actualitat. després també, divendres vaig escoltar Carlota Freixenet, que estava sulfurada amb aquest tema,
fotre,
no?
Li va fotre canya,
recomanen sempre els bombers, quan veus un incendi li has de fotre més benzina, per tant aquí estem també una mica amb això.
Molt bé.
I després també, com a tercer argument per parlar del turisme, és per fer allò tan hipòcrita de criticar una cosa i tu fer exactament el mateix, perquè jo acabo de tornar d'un viatge i per tant criticaré que els altres viatgen mentre jo tot just estic desfent
això,
la maleta.
Això és humà, em sembla que ho fem tot.
Sí, ja està bé.
Però, escolta, comencem pel començament, doncs. Realment tenim tant de turisme, ara mateix hi ha tants turistes a casa nostra?
Clar, això s'ha de mirar en termes comparatius. I si mirem el nostre entorn, sobretot Barcelona, perquè Barcelona és l'epicentre del turisme català, és la tercera ciutat d'Europa amb més turistes. Rebem aproximadament 23 milions pel que fa a nits hoteleres i d'allotjaments turístics. És a dir, no 23 milions i mig de turistes, sinó 23 milions i mig de nits ocupades, de llits ocupats per turistes durant l'any. Això són bastant menys que els 40 milions de París o que els 31 de Roma, però déu-n'hi-do, 23 i mig. De fet, estem un 50% per sobre de Madrid, que està en sisena posició, amb menys de 15 milions. No? Nosaltres 23 i mig, Barcelona, i menys de 15 a Madrid, pel que fa a turistes internacionals.
Sí,
que
això són turistes de fora, turistes estrangers.
De fora de l'estat, en qüestió.
Deies que Barcelona, evidentment, és l'epicentre turístic de Catalunya, però de la resta, o del conjunt, vaja, de Catalunya, tenim dades?
Tenim dades, i a més són molt interessants. La gràcia de l'estadística és que cada vegada més es multipliquen les fonts de dades, no? I són més precises. De fet, l'Institut Nacional d'Estadística ja fa un temps que acumula unes dades en base a una font que fins fa poc no teníem, que eren els telèfons mòbils. Llavors el que fa és, i això et permet saber exactament quants turistes hi ha, més enllà de les nits que hi siguin, sinó quants turistes han passat per Catalunya. Això ens dona una xifra que s'eleva a Catalunya a 32 milions de turistes l'any passat, que són exactament els mateixos que van anar a la ciutat de Bangkok, que és la ciutat més turística del món, per tant, també això es relativitza una mica, malgrat que Bangkok...
Bangkok és la ciutat més turística del món?
Sí, és on hi va més gent. 32 milions de persones l'any passat, també, igual que Catalunya, però també és una ciutat que ja de per si té 9 milions d'habitants, per tant, ja té tanta població com Catalunya.
Com Catalunya,
no? Però el que passa és que estan més apretadets, això també és veritat. El que passa és que d'aquests 32 milions de turistes que vam tenir, hi ha 9 i mig que venien de la resta de l'estat, per tant, és una mica trampa, perquè alguns venen a treballar, venen a, jo què sé, bona aèria, o que sigui. Per tant, si ens fixem en els internacionals, hi ha 21 milions i mig de persones que venen de fora de l'estat a Catalunya.
21 milions i mig de turistes estrangers, eh?
Estrangers, sí, sí. Majoritàriament de proximitat, 18 milions són de la resta d'Europa, i en concret 5 milions són de França, que és l'estat líder, ens cauen molt bé els francesos, com tothom sap, així en general, i per tant, doncs, un de cada quatre turistes a Catalunya venen d'aquest estat. Llavors, 2 milions aproximadament del Regne Unit, i llavors ja per sota venen Alemanya, Països Baixos, Itàlia, i als Estats Units, déu-n'hi-do, 1,3 milions de turistes l'any passat dels Estats Units. Sempre mirem allò i diem, ostres, és que hi ha molts xinesos, hi ha molts japonesos, perquè criden l'atenció, al final, no? Però al final, en tot Àsia, només van venir 1 milió de persones. Per tant, menys dels que van venir de
turistes d'Estats Units.
Dels Estats Units. Llavors, això et permet, aquesta estadística de l'Institut Nacional d'Estadística, que va molt prim, no? I, de fet, el país que detecta menys turistes, és un país que jo crec que a tots ens feia molta gràcia quan estudiàvem, quan érem adolescents a l'escola, que és Antigua i Barbuda.
Antigua i Barbuda.
32 persones d'Antigua i Barbuda van visitar el nostre país l'any passat.
32 persones, no 32.000...
No, 32 persones. També és veritat que és una estadística que discerneix hi ha un mínim, no? Si venen una o dos no es compta, no? A partir d'un mínim, però bueno, 32. I ara, venint cap aquí, pensava... Una pregunta que no és molt bé d'edat, no és de dades del tot, però crec que és interessant. Saps quin és el gentilici d'Antigua i Barbuda?
No.
Tu l'havies preguntat mai?
Sí, però no el sé. Quin és?
Antiguà.
Antiguà?
Antiguà.
Sí, algú d'Antigua i Barbuda és un antiguà.
És un antiguà, sí. Jo, dins el meu cap havien passat moltes coses, i antiguà segurament és dels més soses.
Sí.
En castellà és més divertit.
Sí.
Tenen... Qualsevol manera que ho diguis, jo crec que els dius bé.
Sí?
Antiguano, antiguense, barbudeño, barbudense, antiguo barbudeño o antiguo barbudense.
Antiguo barbudense m'agrada molt.
Està bé, sí.
Antiguo barbudense mola.
Necessitem que el IEC assumeixi també aquests gentilicis.
I se sap si venen els turistes a Catalunya, com sovint es fa broma, per la platja, la sangria, la paella i aquestes històries?
Sí, els toros ja no.
Els toros ja no, perquè no n'hi ha, però sí.
Però no, en realitat, hi ha enquestes que es fan...
Podrien venir igual pels toros, perquè podrien no saber-ho.
Bueno, sí, també venen per les ranxeres, no?
Això mateix,
per tant, no seria tan estrany. Però les enquestes que se'ls fan als turistes, quan marxen, doncs diuen coses doncs, més habituals, no? Típic paisatge, el cost de la vida, facilitat d'arribar, els pobles i ciutats, el clima... El que és curiós és que hi ha un 77% que parlen de la seguretat. Que dius, sort, ostres, que no llegeixen la premsa local...
Això t'anava a dir, perquè el tòpic és justament... I pensava que el tòpic que hi havia sobre Barcelona és que...
Vivim en un Bronx...
Exacte, que no et fotran la cartera no abans, abans d'agafar el taxi.
I els rellotges de 3.000 euros, que no tots els tenen, però que s'acostumen a robar. Però exacte, més enllà del que agrada, a mi que és interessant és què no agrada.
Què no agrada final, de Barcelona?
De Catalunya.
De Catalunya, de Catalunya, disculpa.
Sí. Es diu la brutícia, els preus, l'accés de construcció en zones de costa, també es diu molt.
Ah, clar.
Però el que es diu més, cuidado, alerta, un 55% diu l'accés de gent.
Què o sigui, dius? El mateix turista detecta que, que són masses, ells i nosaltres, diguem-ne.
Bueno, en general és ells, gent, no? Que dius, però... home, venen 21 milions i mig de persones en un país de 8 milions... No diguis res, aviam si se n'adonen sols, que potser el problema ve d'alguna banda en concreta, no?
No, però és interessant, eh? Ara fa uns dies sortia un estudi de, em sembla que el BBVA, que deia, ja veiem un risc, un inici de saturació turística, una mica encaixa amb això.
Sí, sí,
això,
ja fa un temps que es va dient.
Que percebin ells, també, no?
Sí, fins i tot les patronals del turisme ja diuen, home, potser hem de posar fre, perquè és que... Bueno, pot ser problemàtic.
Altres qüestions que podem buscar dades, Roger, és sovint es diu que el nivell d'anglès o de francès o dels països de les llengües que es parlen dels llengües... Ui, estic fatal. De les llengües dels països de procedència dels turistes, ara, no tenim un nivell especialment alt i que això als turistes no els agrada. Això és veritat?
I quan marxes a l'estranger t'adones que realment fa molta vergonya veure que el nivell d'anglès d'un mateix... Tot i això no és el que més preocupi, eh? Preocupa més les altres qüestions que he comentat abans. Ara bé, és molt curiós que hi ha un turista molt concret que li preocupa molt això, que és el turista de la resta de l'estat. Un 59%, és a dir, 6 de cada 10 turistes de la resta de l'estat creuen que un dels problemes principals del turisme a Catalunya és l'atenció lingüística que reben. O sigui que potser té raó el Tribunal Constitucional que hem de reforçar l'ensenyament de castellà.
Clar,
perquè...
però en aquests els que els molesta és que de tant en tant se'ls parli català i aquestes coses, no és que no se'ls parli en anglès, diguem-ne, no? En principi...
Això ho dius tu. Però soy rosa marina. Hotel de Chori Playa. Hotel de Chori Playa.
Vinga, hem repassat dades reposades sobre el nombre de turistes, la percepció dels turistes, ara falta nosaltres. Quina visió tenim del turisme? Es percep realment com el problema que comentava, per exemple, amb la Carlota l'altre dia?
Sí, 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 realment sí. De fet, en concret a Barcelona, un 74% de la gent, les enquestes que es fan per part de l'Ajuntament, detecta que o s'ha arribat o s'està arribant al límit de capacitat de rebre turistes. És una opinió que ja fa pràcticament 10 anys que supera els que diuen que s'haurien de treure més turistes. Per tant, i a més ha augmentat enormement, 18 punts només en els últims 2 anys. Per tant, sí, efectivament es veu com un problema. De fet, la ciutadania de Barcelona està majoritàriament a favor de limitar el turisme vacacional, però, en canvi, quan parles del turisme de congressos, de fires culturals, esportius, formatiu, doncs aquest doncs, ja es veu d'una altra manera, no? Però limitar és una tendència bastant nova, perquè històricament era tot molt bo.
Ah, sí, és raonablement nou, eh?
Sí, sí, des del 2016, els que són més partidaris de que estem arribant a un límit superen els que creuen que encara hi ha camí per córrer.
Des del 2016. I això és Barcelona, eh?
Sí.
I fora?
Aquí està el problema, que és que moltes vegades un problema de Barcelona ens pensem que és un problema de tot el país. També passa amb l'habitatge, per exemple, no? Que hi ha molts llocs del país on no hi ha aquest problema, no?
Tal qual.
I, clar, també... El Centre d'Estudis d'Opinió pregunta per aquesta qüestió i, clar, quan li preguntes a la gent de Lleida, hi ha un 80% que et diu que no, que necessiten més turisme. Clar. Quan preguntes a Tarragona, la majoria també et diu que vol més turisme, un 55%. Mm. Segurament si preguntes a Tarragona i Terres de l'Ebre serà diferent, estem parlant de la demarcació.
Sí.
I a Girona i la resta de la província de Barcelona ja la cosa està bastant més empatada.
Més
no?
Igualada.
En canvi, a Barcelona, ciutat, clarament... Es creu que s'està arribant a un límit, que no es pot atreure més gent.
Sí.
Dos de cada tres barcelonins creuen que el turisme limita les activitats i l'espai públic. Qualsevol cosa que preguntis és bastant negatiu. Excepte quan preguntes si s'ha de continuar fomentant el turisme, que un 59% de barcelonins et diuen que sí. que dius, ostres, em recorda sí. una mica allò quan vas a un restaurant i menges dos plats molt forts, molt, sí. molt potents, que dius, estic a punt de rebentar, no puc més, i et porten una carta de postres, i epa, aixeques una pestanya, una cella, i dius, potser... Sí.
No, és molt interessant, perquè les teves dades, Roger, sempre surten aquestes aparents contradiccions, però vaja, crida molt l'atenció que en el cas de Barcelona doni la sensació que la gent està fins al gorro de turistes, però... preguntat, n'han de venir més? Sí, sí, n'han de venir més. Sí. O han de continuar venint? Sí, sí, han de continuar venint.
Això segurament és perquè es percep el turisme encara com un motor econòmic molt potent.
Això anava a dir, té algun motiu, això, no? Sí. Deu tenir alguna explicació.
Quan se li pregunta a la gent de Barcelona, bueno, gent de Catalunya en general, quin és el sector que creu que porta més riquesa al seu territori, la gent de Barcelona, una ciutat, un 61% diu que el turisme. Que no és ben bé així, és el sector serveis, que clar. No és del tot el turisme, no, però en tot cas tot. El que es percep és això. A Tarragona també el turisme, déu-n'hi-do el pes que té, però en canvi la resta del país doncs són altres sectors els que se citen.
Déu-n'hi-do. Més coses, va, Roger, els estudis apunten que el turisme, això s'ha dit històricament, representa el 12-13% del PIB català. Hi ha coses i dades d'aquestes que un té gravats, aquesta n'és una.
Sí, i estaria molt bé preguntant-se què inclouen aquests estudis, clar. No? Perquè, clar, una cosa que diríem és vinga, les agències de viatges, però quantes agències de viatges hi ha? Jo quan veig pel carrer i veig agències de viatges, penso qui organitza viatges encara per aquí, no?
Sí, 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 sí.
Doncs mira, un 15% de la població. Encara hi ha un 15% de catalans que van a agències de viatges, sobretot gent gran, però déu-n'hi-do. En tot cas, però quan es parla del pes del turisme, sobretot, que estem parlant de hostaleria, que això és evident que quan ve algú aquí, però clar, generalment s'inclou també tot el que és la restauració. I al final, si tu te'n vas a fer un cafè aquí al costat, tu no ets un turista. Jo crec que la majoria d'àpats que es fan als bars i als restaurants no són ben bé de turistes, sinó que també aquí s'hi computa tot el que és la població autòctona. I més enllà d'això, també cal mirar quina és la qualitat de la feina que genera, no? I es parla molt de la precarietat del sector turístic, però clar, si posem dades, un treballador de mitjana a Catalunya, el cost laboral total, és a dir, no només el salari, sinó tot, és de 25 euros i mig hora, en general, a Catalunya. 25 euros i mig hora.
Catalunya?
A Catalunya. Si ens centrem en el que és el sector dels allotjaments, restauració i tal, baixa fins als 17 euros l'hora tot. És a dir, un 33% per sota de la mitjana catalana. És a dir, que al final és... Sí, sí, crees llocs de treball,
però
amb quina qualitat, no?
Déu-n'hi-do, aquestes dades, a més, evidencien el... Vaja, evidencien el que es comenta moltes vegades, no? Que alerta amb quin tipus de feines estem generant, no?
Sí, sí, perquè després també qui agafa aquestes feines molts cops no és la gent d'aquí i els mateixos que critiquen que venen molts immigrants defensen que hi hagi més pes del sector turístic, que els únics que accepten aquests llocs de treball són precisament gent vinguda de fora.
No m'ensenyes més postals. No caben més barques de pijos a les cales ni més apartaments a vora mar. La bèstia captura i devora el paisatge.
La platja no és de ningú. No queda un trosset d'arena pa posar el cul. El penya-segat fa cara d'estressat. The weather is nice, els anells de Saturn. Dis-me qui controla la porta, qui seu emporta, qui s'ompli les...
Vinga, anem a contrastar un altre tòpic amb dades, a veure si és veritat o no. Viatjar de vacances s'ha democratitzat. Ara tothom pot viatjar de vacances.
Instagram ha fet molt de mal. És igual quan ho llegeixis.
Exacte.
Instagram ha fet molt mal.
Ha fet molt mal, estic d'acord.
De fet, clar, com mirem així a les xarxes, sembla que tothom estigui en paraïsos arreu del món.
I cales, no? Desconegudes.
Exacte,
i tot això,
que sigui una cosa superhabitual. Però clar, si ens baixem, hi ha un 30% de la població de Catalunya que no pot fer ni una setmana de vacances. Ja no a l'altra punta del món, sinó a un càmping més barat que et puguis trobar. Un 30%, per qüestions econòmiques estem parlant, de fet, fa un temps, fa un parell d'anys, vaig veure que sortien articles que parlaven del concepte staycation, no? Que era allò de barreja entre stay i vacation, que era com que s'estava posant de moda quedar-se a casa per vacances, no? Que és com... Malauradament no ha prosperat encara la iniciativa legislativa popular per reformar el Codi Penal i executar tota la gent que s'inventa paraules en anglès per romantitzar la pobresa.
Absolutament. Molt bé. Pensava que anaves a dir que s'inventa paraules en anglès. No, per romantitzar la pobresa...
Hi ha moltes d'aquestes.
Estic molt a favor. A favor de la teva iniciativa.
Demà comencem
demà,
amb això.
Demà posem un change.
Un 30% que no ho pot. I després hi ha un 50%, el total és un 20% més, que no ho fa ja. És a dir, que no fa vacances, ja sigui per temes de salut, perquè gent gran, sobretot, no, que està a casa, o perquè té responsabilitats familiars, o que sigui. Per tant, ja només la meitat de la població catalana fa vacances. I d'aquests, un 15% ho es fa fora de l'estat. Només un 15%,
només un 15%.
Marxa fora de l'estat de vacances. Hi ha una diferència molt gran a nivell de renda, és a dir, si la gent que respon que té recursos més grans marxa més lluny, diguem, marxa més i marxa més lluny, i també la gent jove. La gent jove, els menors de 25 anys, un 72% fa vacances, és normal, té menys obligacions familiars moltes vegades, si l'estiu no té una feina estable, doncs pot marxar. Però, a més, un 28% es fa fora de l'estat, és a dir, el doble que la mitjana, la mitjana catalana. És a dir, que ens estem acostumant, la gent jove, sobretot, a marxar més i marxar més lluny.
I aquí arriben les aerolínies de low cost, no? Les aerolínies de baix cost. Si això, la pregunta és si això contribueix a que hi hagi més gent que agafi l'avió per marxar.
Segurament, i a més, crec que no som conscients de fins a quin punt l'avió ara mateix una cosa popular des de fa relativament molt poc. No? Hi ha poques enquestes en aquest sentit, però en la meva tasca d'arqueologia demoscòpica doncs he anat a buscar, he anat a gratar, i n'he trobat una de l'any 65, és a dir, de, com a mi m'agrada anomenar-ho, l'any 19 abans de Bola de Drac, que, en el qual es preguntava quanta gent agafava l'avió per anar a vacances, era un 3%.
El 65, un 3%.
El 3%, 65. 20 anys més tard, 2 anys després del naixement de Son Goku, hi havia un 4% al conjunt de l'estat, un 4. Hi havia passat un 3 en 4, que estadísticament és com si s'hagués mantingut estable. 20 anys més tard, l'any 2005, havia passat un 9%. No és tant, 3, 4, 9... I del 2005 al 23, que és l'últim any que es preguntava això, el 42% havia agafat l'avió
l'any
anterior.
Menys de 20 anys es passa...
4, 9, 42.
Sí, menys de 20 anys es passa del 9 al 42, que bèstia.
Espectacular. I si preguntem a Catalunya, un 55% de la gent ha agafat l'avió en els últims 2 anys, un 76% en el cas dels menors de 35 anys. 3 de cada 4.
Ara fa uns dies també, Roger, explicàvem, i ho vam dir a l'informatiu, que els comuns van fer pública una enquesta que assenyalava que més del 90% dels catalans deien que s'estimen més invertir a Rodalies que no pas ampliar l'aeroport del Prat, que deies abans.
Efectivament, l'avió es constata que és un problema mediambiental, també, i que més agreuja el problema del turisme, que sobretot arriben a Barcelona, no? Però, clar, al final, les dades són molt divertides, perquè aquestes enquestes sobre qui agafa l'avió i qui no, els simpatitzants dels comuns són els que agafen més l'avió de tot l'arc parlamentari.
Boníssim.
Un 65% dels simpatitzants dels comuns han agafat l'avió els últims 2 anys i un 10% més de 10 vegades.
Més de 10 vegades en l'últim any?
En els últims 2 anys.
En els últims 2 anys.
Clar, és veritat que és un electorat jove, diguem, però igualment també ho és el de la CUP. Sí, no es donen aquestes xifres.
Aquí, això no passa.
Tot i això, l'enquesta aquella no és del tot desencertada, perquè altres enquestes també apunten, per exemple, el 59% dels catalans estan d'acord amb apujar els impostos a l'aviació, encara que això pugi el cost dels tiquets. També la gent jove està a favor d'això. I 2 de cada 3 catalans estan a favor de prohibir els vols quan hi ha una alternativa a l'avió de menys de 2 hores i mitja. Per exemple, si hi ha un tren de proximitat, doncs prohibir que el pont aeri, per exemple, a Barcelona-Madrid, no té cap tipus de sentit que es faci l'avió.
Roger Tugas, una setmana més. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Per la màgia del moment. Per la sort de coincidir. Pel batec de la ciutat. Per les coses que et fan lliure. Per l'amor dels teus. Deixa't portar pel tram, de manera còmoda, ràpida i segura.
Si aquest estiu estàs mirant al mar, passa una gavina i sents...
Un premi! De 15 milions d'euros! I 10 premis! D'un milió!
A veure si l'estiu t'està dient que aquest serà el teu estiu. Cupó extra d'estiu de l'11. 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. El 15 d'agost, cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense cupó. Si l'estiu et parla, escolta'l.
11. Ara i sempre, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El vi és cultura, és paisatge, és pagesia.
Us convidem a un tast vertical. Pels qui consideren que el vi és una experiència emocionant i pels qui encara no s'emocionen.
Cada estiu, al tast vertical, descobrim les meravelles dels vins catalans.
Tast vertical. Dissabtes i diumenges a 1 de la matinada. Amb Empar Moliner.
Quedem i fem un vi.
Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
Perquè no tinguis el mateix estiu de sempre, a Catalunya Ràdio cada vespre sona diferent.
Avui, dilluns, ens capbussem en la història de Catalunya Ràdio a Dies de Ràdio.
Aquestes dates ho demanen i aquestes dates ho reclamen.
De dilluns a divendres a les 10 del vespre, 5 propostes diferents per no tenir el mateix estiu de sempre amb Catalunya Ràdio.
Més informació a catradio.cat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Del 3 al 22 d'agost trobareu la millor música clàssica al 45è Festival de Torroella. Amb la participació de les musicians de Louvre, la Camerata Salzburg amb Janine Jansen, Andra Schiff, Serena Sainz, Leonidas Kavakos i Vespres d'Arnadí, entre altres. Més informació a festivaldetorroella.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
De l'11 al 17 d'agost gaudiu del Festival Jordi Savall al Reial Monestir de Santes Creus, Montblanc, Valls i Alcover. Un dels festivals de música més singulars d'Europa amb una gran varietat de concerts en espais singulars i mil·lenaris. Amb la participació del Quartet Casals, Richard Carconsort, Enrique Solimís, Marc i Pierre Antai, a més d'Esperion 21, Le Concert de Nación i la Capella Reial de Catalunya dirigits pel mestre Jordi Savall. Més informació a festival.jordisavall.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
Soc una bala. Soc més ràpid que el vent, més veloç que el pensament. Soc un llamp. Oi, tant. En llamp ja està a punt.
Josep Lluís Merlos, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia i bona hora.
Aquest és el McQueen, que és des de Cars. Senyor.
El llamp McQueen, sí. El prota d'una pel·lícula magnífica, Cars, sí. Una pel·li del mateix director que va fer aquella també interessant Toy Story.
Sí, senyor.
I el protagonista és això, el llamp McQueen, un cotxe que va de camí a participar a la Copa Pistó, que es perd, i va parar un poble que es diu Radiator Springs, on coincidirà amb personatges molt singulars, amb altres cotxes. La versió original podem escoltar veus tan suggerents com la de Paul Newman,
home,
que era Michael Schumacher...
Paul Newman, que havia sigut corredor de cotxes, també, no?
I tant, sí. I bo, eh?
Sí,
I bo.
Eh?
I Steve McQueen, sí. Que és de qui hereta el nom, el protagonista d'aquesta pel·li, Llamp McQueen, també.
Saps que no hi havia pensat fins ara? Clar,
sí,
és per això,
clar. Clar, la inspiració ve de Steve McQueen. D'aquí ve el nom d'aquest prota, no? L'Steve McQueen, que va córrer amb motos molts anys i que era molt i molt bo, a més a més, no?
Avui volem
parlar...
Sí.
És una pel·li molt xula perquè parla de valors, de valors com l'amistat, la humilitat, valors imprescindibles per poder reixir a la vida, no? És una gran pel·li.
Sí, i és una de les pel·lícules que volíem repassar amb tu. Vam dir un dia que faríem... Ja vam fer un dia cançons de cotxes i motos.
Sí.
I avui fem pel·lícules.
Sí, senyor.
Hi ha un
sí,
gènere automobilístic en el cine?
Sí, no? Sí, perquè... Com definiries el cinema, Freddy? T'has pensat mai a pensar una... T'has aturat mai a pensar una definició del setè art?
Del cinema en general?
Sí, del cinema en general.
Ara m'has matat.
Mira, jo hi pensava avui al matí, deia, ostres, com definiries el cinema? Jo diria que el cinema és l'art de captar les emocions en moviment, no? I sí. Per tant...
Ah, molt bé, m'agrada molt. T'ho copiaré.
Saps? Vull dir, i per tant, emocions, moviment, van molt vinculades a l'automòbil. Recorda que parlàvem d'aquest vincle de on the road, de la carretera... del rock and roll amb el cotxe, no? Doncs això, també trobem aquest mateix vincle a banda amb la música, a banda amb la literatura, també amb el cinema. I el trobem des de molt aviat, des de les beceroles del cinema, podríem dir.
I la primera pel·lícula és on apareix un cotxe? Sabem quina és?
Mira, és una pel·li de l'any, atenció, 1899. Una pel·lícula de Georges Méliès, que, com sabeu, és un dels fundadors del cinema, un dels pares d'aquest art, amb aquelles mítiques Viatge a la Lluna, aquella imatge d'aquell coet que s'entafora a l'ull d'una lluna plena, com la que tenim aquests dies, o la no menys mítica El regne de les fades, del 1903. Una pel·li que es deia Automobilisme i autoritat, fixa't tu.
Automobilisme i autoritat, eh?
Sí. Tot una declaració sí. De principis, sí. Eh? Allò que sempre hem dit que el cotxe sí, és sí. Identificador d'un estatus.
Ai, no? M'agrada. I després en van venir unes quantes, suposo.
Sí, sí. I una d'elles, per exemple, signada pel mateix Charlotte, per Charles Chaplin, el 1914 va fer una pel·li que es deia The Children's Automobile Race, i més tard en faria una altra que es deia Sporting Youth, una pel·li de la Universal Pictures que es va estrenar, doncs, això, el 1924, on ja parlen de les curses, no? Precisament per això, emocions en moviment. A on trobem més emocions i més moviment que en una cursa d'automòbils, no? Però, curiosament, aquesta última no és només una història de competició, també és una història romàntica, cosa que doncs sobta, no?, amb el cinema mut de Charles Chaplin, de Charlotte. Més tard farien una altra pel·li, California Bust, i el 1932 trobem una pel·li que es diu The Crow Roars, una pel·li on surt un joveníssim James Cagney, atenció, home, James Cagney, i que està dirigida per l'increïble i polifacètic Howard Hawks, home, que podríem dir que ha estat el Leonardo da Vinci del segle XX.
Compro. Sí, sí, completament.
Més tard, una pel·li de curses ja modernes, com les entenem ara, el 1950, amb Clark Gable i Barbara Stanwyck. Des d'aleshores, a partir d'aquell moment, han fet un grapat de pel·lis basades sobretot en el món de la competició. Però és veritat que en aquells començaments del cinema el vincle era molt intens. Hi havia moltes pel·lis, proporcionalment n'hi havia més aleshores de les que es fan actualment vinculades a això, al món de les curses i al món de l'automòbil en general, podríem dir.
Però centrant-nos en les curses, Merlos, clar, aquí és una mica el moll de l'os, perquè aquí hi ha pel·lícules molt, molt famoses, voltant de les curses.
Jo en destacaria sobretot tres. Val. Una, del grandíssim John Frankenheimer, el 1966, Gran Prix, amb uns primers minuts estel·lars que comencen així.
Això arrenca així, eh? Arrenca així,
sí,
eh?
Sí. Sí, sí. La castanya amb què comença la pel·lícula, eh? I la famosa frase Sarti è morto, que parla d'un pilot italià que es diu Sarti, que mor, no? En aquesta pel·li hi sortien James Garner, fent de Dur, i la dolcíssima Eva Marie Saint, acompanyat de Yves Montand, que evidentment feia el paper del guapo, no? Era una pel·li molt ben documentada sobre el món de la Fórmula 1 i que feia molta gràcia perquè hi sortia gent com Phil Hill, Jackie Stewart, John Surtees i fins i tot Graham Hill, que hi fa un petit paper. És una pel·li gravada sobretot al Gran Premi de Mònaco d'any 1966, però també hi ha circuits com històriques pistes com les de Monza o Brands Hatch. Abans s'havia fet una altra pel·li amb el mateix nom. Aquesta és la gran primera pel·li, podríem dir, de competició. La segona, Winning, del 1969, amb Paul Newman i la seva inseparable Joan Woodward, i Robert Wagner, una pel·li que està ambientada a les 500 milles d'Indianàpolis i que després he tingut l'ocasió de reveure i de veure novament, això de veure novament, i és un toston, és un rotllo que es fa...
És el que dèiem l'altre dia, el ritme canvia, eh?
És que no, el mateix Grand Prix, m'entens? Sí. Quan ara veus Grand Prix, és una pel·li extraordinària, veus, ostres, Frankenheimer, de director. Sí, sí, ara veus aquestes pel·lis i dius, ostres, fa una mica bola, no? Com Le Mans, de l'any 1971, amb Steve McQueen com a protagonista, i el Porsche 917K, que és un dels cotxes més macos de la història de la... És el meu cotxe favorit, eh?
Ah, sí? És el teu, eh?
Sí,
és el teu.
Sí, és el meu. Molt, el meu cotxe predilecte, el 917K, de color blau cel i taronja, no? És un documental, d'altra banda, extraordinari sobre la cursa de resistència més famosa del món.
Això és Le Mans, és aquest trio de pel·lícules que són les més destacades, però n'hi ha més, clar.
Última volta, alerta! Mirarà de passar-te com sigui, res!
No pateixis! El conec de sobre, sempre avança per fora!
Te la dedico, Harry! Se'n va per baix!
El cotxe s'acosta a la meta i guanya Gold Trickle!
He guanyat!
Tom Cruise, eh, Merlos?
Sí, acompanyat, com no, de Nicole Kidman.
Sí.
Dies de tro, any 1990, podríem dir que és la versió amb rodes de Top Gun. Exacte.
Sí.
Hi ha tantes interpretacions de Top Gun, això es convertirà en un gènere aviat, no?
Sí.
Seqüeles de Top Gun, podríem dir, no? En aquest cas, està ambientada al món de les curses, la NASCAR americana. Les curses pròpies als Estats Units també són un subgènere, que el trobem, per exemple, l'any 2001 amb Driven, de Sylvester Stallone, no? És curiós, perquè jo vaig coincidir l'època en què Stallone venia de gorra a les curses per intentar empaltar-se del món de la Fórmula 1 per fer això, una pel·li. Ell volia fer una pel·li de Fórmula 1 inicialment. Però què passava? Que Bernie Eccleston demanava molta pasta. I no hi havia l'actitud que hi ha ara, per exemple, i que ha permès gravar a F1 la pel·lícula, de la qual en parlàvem recentment.
Sí.
Tot el contrari, no? Bernie Eccleston els hi demanava molts calés, Stallone al final es va cansar de les exigències d'Eccleston i va dir, mira, saps què? A fer punyetes. I en lloc d'ambientar la cursa en el món de la Fórmula 1, l'ambiento al món de la IndyCar. Quin és el resultat final? Una pel·li insufrible, plena d'accidents, sense cap credibilitat. Només et diré una cosa, que tot el pes dramàtic interpretatiu recaigui en Burt Reynolds, doncs ja teniu una idea
ja
de quina és
idea,
la sensibilitat
sí.
de la pel·lícula, no? De tota manera de dir que, mira, avui aquesta pel·li ve molt a tomb perquè, com sabeu, aquesta matinada un català, Àlex Palou, s'ha convertit en campió de la IndyCar per quarta vegada. Això és molt bèstia. Mm. És que no som conscients de la importància que té el títol que ha aconseguit a l'Àlex Palou, que és un pilot increïble, de debò.
Oh.
O sigui, Estats Units és un heroi, i aquí podria passejar per la Rambla sense que la gent el conegués.
Absolutament, sí,
i té un mèrit aquest quart títol de la IndyCar. És com guanyar la Fórmula 1, això.
Que bo.
I ostres, doncs, de vegades posem a dalt de tot dels cims a pilots que han guanyat un campionat del món, evidentment, però és que l'Àlex Palou en té quatre, no? En té quatre. I parlant de Fórmula 1, la gran pel·li de Fórmula 1 no és tan antiga, és Rush, de l'any 2013.
Sí, vam parlar també una miqueta el dia que parlàvem
sí,
de Fórmula 1.
Correcte, sí. Una pel·li doncs, on narra la lluita entre Niki Lauda i James Hunt, pel·li de Ron Howard, director important, per aquell mític mundial de Fórmula 1 de l'any 76. Són dues maneres d'entendre la competició i, sobretot, dues maneres d'entendre la vida. La de Niki Lauda i la de James Hunt. Metòdic, rigorós, distant, fins a ser esquerp, l'austríac. Anàrquic, intuïtiu, efectiu, potser massa i tot, l'anglès. Però atenció, perquè aquí és una història on no hi ha bons i dolents. Els dos pilots són dos herois, no? I a mi m'encanta la interpretació que fa amb... Ai, ara se m'ha anat el nom, l'actor català d'origen... Daniel Brühl, home.
Vol dir el que feia de Salvador Puig Antic. Sí.
Exacte, que és una gran pel·li, també.
M'encanta
el Daniel Brühl fent això. I és molt divertit, perquè jo vaig conèixer el Daniel Brühl en una cursa de cotxes a Berlín, i li vaig dir, escolta, em va fascinar la teva interpretació de Niki Lauda, diu, amb ell també, perquè és que era molt bo. I jo li vaig dir, ostres, Daniel, imita'm el Niki Lauda. I és que és igual la manera que tenia de parlar així com Niki Lauda, no? Però amb alemany, amb austríac, en aquest cas era fantàstic, no? Hi ha una escena que és increïble, que és la recreació de l'accident del Niki Lauda,
el
revolts carrusel del Nordschleife, l'infern verd, com el va batejar Jackie Stewart, aquest circuit, l'antic circuit de Nürburgring. És bestial la reproducció d'aquell accident, on hi va haver un pilot, l'italià Arturo Merzario, que li va salvar la vida a Niki Lauda traient-lo del cotxe. I recordem que 6 setmanes després, Lauda, després d'estar tocada la mort d'aquelles cremades tan esgarrifoses, va tornar a lluitar pel títol contra el llegendari James Hunt. Per mi és una pel·li fascinant, és una pel·li boníssima, no únicament pels que ens agraden les curses de cotxe, sinó des del punt de vista cinematogràfic està molt, molt, molt ben fet.
I amb amarrades o no, diguem-ne.
Sí, però poquetes,
poquetes. Sempre
compte,
passa això.
Perquè està plena de detalls increïbles. Sí. Mira, hi ha una història que ha passat molt desapercebuda de l'any 76, del Mundial de l'any 76, i és que els cotxes tenen un apèndix, que és aquesta presa d'aire que veiem que s'aixeca com si fos una xumeneia d'un vaixell, darrere el clatell dels pilots. Doncs bé, hi ha un detall tècnic, que és que a mitja temporada van modificar l'alçada d'aquesta presa d'aire que hi havia al clatell dels pilots. Doncs bé, això a la pel·lícula es veu, perquè es veu com, a partir d'un determinat gran premi, varia l'alçada d'això, i molta gent diu, ostres, quina cantada, aquest cotxe és diferent. És que aquell any va ser així.
Que bo.
És que aquell any va ser així.
Que bo.
I Raja està ple de detallets d'aquests. Tot el contrari del que passa a Le Mans 66.
Anava a preguntar per Le Mans, aquesta del 2019. Sí.
Exacte, que per mi és una pel·li fantàstica. Està dirigida pel James Mangold, que és un director també que ha fet pel·lis boníssimes, com per exemple a la corda fluixa, que a mi em va fascinar.
La del Johnny Cash.
La biografia del Johnny Cash, efectivament, però també Innocència Interrompuda o Wolverine, amb el grandíssim Hugh Jackman. Doncs mira, amb Alemany 66 trobem també una gran interpretació del Matt Damon i del Christian Bale. Un Christian Bale que a mi, amb algunes actituds d'aquesta pel·li, em recorda moltíssim a Clint Eastwood, no? Fa un paper així de dur, no? Però hi ha algunes llibertats que s'agafa el director que atenten bastant a la realitat històrica, no? I Le Mans 66 és una grandíssima pel·lícula que explica la història d'un pilot, Ken Miles, un pilot anglès emigrat als Estats Units, que abans havia estat un sergent en una divisió de tancs a la Segona Guerra Mundial, i que quan acaba la Segona Guerra Mundial, doncs, emigra als Estats Units, el Ken Miles, un gran desconegut pel públic en general, però que va ser un grandíssim pilot amb un palmarès impressionant i que interpreta d'una manera magistral a Christian Bale. Què ens explica aquesta pel·li? Doncs l'entestament de Henry Ford per estroncar la ratxa victoriosa de Ferrari a les 24 hores d'Le Mans. Els americans estaven tan putejats per aquesta humiliació dels italians que van fer una OPA, van voler comprar, una mica així rotllo Banc de Sabadell BBA, van voler comprar Ferrari. I en aquell moment, doncs, tant l'Enzo Ferrari com la pròpia Fiat, que era la propietària en aquell moment, a través de Gianni Agnelli, de la marca italiana, van desestimar la proposta. Però a la pel·li això simplifica molt. I a la pel·li diu, no, que l'Enzo Ferrari diu que no per calés. I no. Ell no va voler vendre Ferrari, no va voler vendre la seva cursa, no per diners, no, sinó perquè li feia por perdre el control de la joguina que més s'estimava, que eren les curses. I per això Enzo Ferrari va desestimar l'oferta que li van fer a Ford per comprar Ferrari. Aquesta és una de les diverses inexactituds que hi ha en aquesta pel·li, però que, insisteixo, cinematogràficament està tan ben feta, està feta amb una dignitat tan gran que fins i tot els friquis de la benzina podem perdonar aquestes errades, no?
I ara que parlaves de Ferrari, aquesta última que es va fer, que es deia tal qual, Ferrari,
que és el que no ens ha agradat als friquis de la gasolina, m'entens? Perquè és una pel·li on dius...
No sé
Ferrari,
per què, puta mia.
Exacte, 2023. És una pel·li dirigida per Michael Mann, que és un altre grandíssim director.
Boníssim.
Situada el 1957, quan Enzo Ferrari, en aquest cas interpretat per Adam Driver, entra en una crisi. I és que l'empresa que ell va fundar amb la seva dona, Laura, interpretada per Penélope Cruz...
Ara va dir que surt la Penélope, sí?
Sí, senyor. Doncs va entrar en fallida. Què és interessant d'aquesta cursa? Home, que explica una miqueta la història de la vida paral·lela que tenia Enzo Ferrari, a banda del matrimoni amb la Laura, tenia, doncs, amb Penélope Cruz, en aquest cas, tenia un amant amb la qual va tenir un fill que actualment és qui dirigeix, qui porta els regnes de Ferrari. És un biopic i que es centra en una decisió arriscada des del punt de vista empresarial i esportiu, i és fer tota una juguesca a la famosa Mille Miglia, la cursa històrica que travessa tot Itàlia, no? I que continuen fent encara actualment, però d'una manera més nostrada, no? Més reservada a cotxes llegendaris. Però en el seu moment, la Mille Miglia era una cursa on els pilots anaven a tota pastilla per les carreteres obertes d'Itàlia, i que hem vist reflectida també en altres curses, no? Amb altres pel·lícules. Recordo Fellini a Marcor, per exemple, parla molt de la Mille Miglia, però també de la Targa Fiorio, no? Que és l'altra cursa... I és l'altra cursa llegendària italiana que travessa el país i que va començar això a l'època del Duce, de Mussolini.
Home, i tant. Ens queden un parell de minuts per arribar a les 11. Sí. Què més podem destacar, Merlos?
Pel·lis llegendàries, com per exemple Mad Max, pel·lis centrades en el món del futurisme, on Mel Gibson, any 1985, ens parla d'un futur en el que viure en un món sense gasolina és tot una gesta. Quina gran...
gran banda sonora.
Anava a dir, aquesta era la tercera, si no recordo malament, no? La tercera,
no recordo quina
sí,
era.
Jo crec que no era la tercera, que sortia ella, a més, que sortia Tina Turner.
Que sortia la pròpia Tina Turner. Ah, en la cúpula del trueno.
En la cúpula del trueno, algo així. Sí,
que és veritat, que hi havia aquella mena de gàbia.
Sí,
que recorda ara.
Era tremendo, sí, sí.
Exacte, els rings de boxa d'això, d'aquesta animalada, la UFC, recorda una mica allò... A la cúpula del tro. Te'n recordes del lema d'aquelles baralles a la cúpula del tro?
No me'n recordo.
Entren dos i en surt un, deia el prota. Una altra pel·li amb una banda sonora fascinant, com fascinant és tota la pel·li, és Blade Runner, l'any 1982. Posem-nos drets, Ridley Scott, i atenció, Harrison Ford.
Tots aquests moments segur que es perdran en el temps, com llàgrimes en la pluja.
I Roger Hauer, que era qui paia el replicante. Que
sí, sí. El líder dels Nexus 6, situada a la pel·li en un Los Angeles futurista. Sí. Una altra pel·li molt a prop de Los Angeles, en aquest cas pels carrers de San Francisco, 1968, el legendari Steve McQueen i el Ford Mustang mític prota de Bullitt.
Sí, aquí aquelles persecucions són història del cinema.
Amb el Telegraph Road, aquell carrer amb aquelles baixades on el Ford Mustang... Després hi va haver un remake bastant poc reeixit, no?
Sí.
Però les persecucions són atòmiques. Sí. Per persecucions, per això, les de taxi.
Sí. Espera, que ho hem de deixar aquí, Josep Lluís Merlos, perquè arribem a les 11. Però ja continuem repassant...